Radio Astel.
Que passant de les 11, al meu costat ja s'asseu aquesta hora el periodista d'esdeveniments negatius del diari Ara, en Cesc Maideu, per retractar com cada dilluns, ja sabeu, els temes més foscos de la nostra societat. Bon dia, Cesc.
Bon dia.
Què tal? Com
molt bé.
Bé?
Molt bé.
T'has descansat aquest cap de setmana?
He treballat, per tant no he descansat gaire.
T'hem llegit molt.
Sí, hem treballat molt la setmana passada, però sempre, o sigui, treballar cap de setmana sempre vol dir que entre setmana tindrem algun dia de festa, per tant ja ho compensarem.
Bueno, va, espero que sí, eh? Escolta'm, et dèiem que t'hem llegit molt, de fet ahir mateix al diari Ara teníeu aquest dossier, no?, un monogràfic de multireincidència. Clar, com va ser això de defensar, no?, aquests multireincidents que deies tu, no?, d'alguna manera?
Ho hem intentat enfocar des d'intentar explicar la multireincidència des de dins, és a dir, vam acompanyar una companya, la Laia Galià, va acompanyar un advocat de guàrdia durant la jornada laboral de guàrdia, és a dir, va baixar els calabossos a parlar amb els detinguts, tota aquesta feina que també és molt interessant. Jo vaig poder parlar amb i entrevistar un multireincident que porta molts anys robant a Barcelona, i vam intentar enfocar-ho així, no només entendre el problema des de la part policial i judicial, que és el que se n'ha parlat molts cops ja, és a dir, que hi ha un bloqueig als judicis, als jutjats, que fa que no se'ls jutgi, per tant, que no tinguin antecedents i, per tant, que continuïn robant, però també intentar entendre'ls a ells, que això a vegades també està bé. És a dir, els lladres perquè roben. Ja hi ha tot, evidentment, tothom té la seva motivació al darrere, però intentar entendre per què ho fan. I al final, una de les conclusions és, a la vida, això m'ho explicava un policia, un comandament dels Mossos, i em deia, a la vida tothom ens movem per decisions de costos i beneficis, no? És a dir, he de fer això. Per exemple, treballar a la ràdio. Treballar en aquesta ràdio segurament té uns beneficis i té uns costos. Doncs tu assumeixes els costos i et guies pels beneficis. ¿Vale? Doncs els lladres també ho fan. I el cost de que els detinguin és molt més baix que el benefici que guanyen robant un rellotge car. I al final doncs ho continuen fent.
Clar, ho continuen fent. A mi em va cridar molt l'atenció, bastant en exclusiva, no?, aquesta entrevista amb un lladre, amb un pispa, digueu-ho bé, no, Giró?
Amb un pispa
professional, i aquestes decles que li vas treure de no he robat mai a un català.
Sí, que després de just després d'aquesta declaració seva, jo també li apunto a dins, que és, també admet que no pregunta d'on és una persona abans de robar-la.
Claro, perquè vull dir, pot ser que ho sigui, no?
Exacte. Vull dir que no...
Sí. És un titular cridaner.
És un titular cridaner, evidentment. Sí, és un titular cridaner, que ho ha dit, evidentment. Jo no m'ho invento. Si clar, ho diu, doncs ho diu. Però sí, és un lladre que és bastant conegut al barri del Raval. Se'l coneix per fer el Ronaldinho.
El Ronaldinho?
El Ronaldinho. És com una tècnica per robar, que es posa una persona... Ho fan normalment amb persones que van una mica èbries. Es posa una persona al teu costat i et comença com a tocar la teva cama amb la seva cama.
I això es diu fer un Ronaldinho?
Sí, perquè és com intentar tocar la teva cama amb l'altra cama. Sembla que juguis a futbol sense pilota, clar, diguéssim. I en aquest moment d'estupefacció teva, doncs et roba el mòbil. Et posa la mà a la butxaca i te'l treu. I tu pràcticament ni te n'adones.
I ell el que explicava és que després, el que ens vas explicar tu l'altre dia, sobretot el tema dels mòbils, no?, que els portàvem a aquests pisos, no?, que feia referència a tu.
Pisos concrets que ja els coneix i on li paguen, depèn del mòbil, 50 euros, 100 euros, depenent del mòbil, i amb això va fent. També és important en aquest cas, és a dir, ell el que insistia molt era en la seva història de que ho ha passat molt malament.
De com va començar, no?
Exacte. Que això, crec que hi ha una part de la multireincidència que ens hem d'enfocar, és a dir, que és així, és a dir, són persones vulnerables que, evidentment, es cullen robar quan podrien escollir altres coses, és a dir, també hem de deixar clar això, és a dir, tothom en la societat moltes vegades una oportunitat la pot tenir, el problema és que hi ha gent que opta per robar, però hi ha altres parts de la multireincidència, que això també ho hem d'intentar deixar molt clar, que roben perquè volen. És a dir, hi ha persones que podrien treballar i roben perquè els surt més a compte robar. I després hi ha una part també de toxicòmens, que és també complicada, i que roben per drogar-se. Però en aquest cas ell venia a dir això, que porta... És que era una persona gran, és a dir, va néixer l'any 77. Va néixer l'any 77, vull dir gran, vull dir que normalment ens imaginem els lladres més joves.
Sí.
Doncs aquesta persona és una persona d'edat mitjana, diu que roba des dels 13 anys, és a dir, des dels 13 anys robant a Barcelona, i que mai ha trobat una sortida que no sigui robar.
Clar, perquè el que queda molt clar després de llegir ahir el diari Ara era el problema de fons de la multireincidència, que s'ha parlat moltíssim, no, Cesc? I és potser aquest embat judicial que ens trobem amb molts d'ells, no? I, de fet, un altre titular que vosaltres destacàveu és que com funcionen els lladres de carrer, dèieu, un furt cada 3 minuts.
És la mitjana que hi ha a Catalunya l'any passat. Hi va haver-hi un furt cada 3 minuts. A veure, uns 200.000 furts en un any, per tant, surten aquesta mitjana. I el problema és aquest, quan dèiem això dels costos i els beneficis, el cost que és que et detinguin és petit per ells, perquè el detenen, el porten a disposició judicial, declara, i el judici ràpid hauria de ser en 15 dies, com a màxim, i acaba sent un any o 8 mesos. I clar, durant aquest temps torna a robar.
Torna a sortir al carrer i torna a robar.
Exacte, però l'antecedent, com que tarda tant a jutjar-lo, no se li computa.
Clar.
I per tant, costa molt que entrin a la presó i es va creant com aquest cercle i d'alguna manera hi ha aquesta sensació d'impunitat. El que s'està fent és, a nivell policial, s'està augmentant molt la presència policial, de fet, les dades de furts baixen, però les detencions pugen, que això vol dir que la policia està treballant més, però els jutjats doncs, estan intentant crear nous jutjats ràpids, perquè és la solució, poder-los jutjar més ràpid.
Com veuen ells la multireincidència? No? Que has tingut l'oportunitat de parlar, deies, amb aquest bispa professional, nosaltres li diem així, no? No? Com ho va poder tractar, el fet de que ells són conscients que hi ha...
Sí, no, vull dir, ell admetia que durant el seu dia a dia, encara que el detinguin, és a dir, ell, per exemple, és una persona que això a mi em va sobtar, que és, no recorda quants cops l'han detingut. Que a mi, vull dir, una persona normal recorda quants cops l'han detingut, perquè normalment el retenen o molts pocs cops o cap.
Sí.
I ell admetia això, que diu, bueno, em detenen, vaig allà, doncs no declaro i ja em citaran, saps?
Yeah.
I després també roba turistes, recordem, perquè els turistes denuncien menys que els, diguéssim, els natius, i a més, els turistes a vegades denuncien, tornen al seu país i se n'obliden de la causa judicial, i això fa que ells, doncs... I a més, hem de tenir en compte un altre element que és important, i és que si tu, sobre el paper, t'han de jutjar un judici ràpid, és a dir, t'han de jutjar en poc temps, i t'acaben jutjant al cap d'un any, això és un atenuant. És a dir, la teva pena es redueix pel fet de que t'hagin tardat tant a jutjar-te. Per tant, a més, surten amb penes més baixes, també, pel fet de que tardin tant a jutjar-los. Vull dir que és tot un...
Déu-n'hi-do.
Un exocà que s'ha intentat solucionar, doncs, i s'està intentant fer, però, evidentment, vam parlar també amb la jutgessa de Gana de Barcelona i admetia que no és immediat, que s'anirà notant mica en mica, que amb els mesos s'anirà reduint la llista d'espera als jutjats ràpids, però que és...
Perquè la intenció era afegir més jutjats, no?
Exacte, més jutjats i més jutges.
Clar.
Les dues coses. Però, i s'està anant fent, se n'ha creat un de nou, és a dir, mica en mica ells calculen que en un any ja es pugui reduir la llista d'espera a 5 mesos, és a dir, que ja ho tenen calculat...
Els resultats, no, Cesc, que es podran veure... d'aquí un temps. Bé, doncs ja sabeu, podeu compartir, podeu llegir aquesta notícia, aquest seguiment, aquest dossier que va escriure en Cesc Maideu aquest cap de setmana al diari Ara, però és que nosaltres aquí, la setmana passada a Giró, li vam comentar en Cesc que estaria bé parlar un dia de sèries i ell s'ho ha pres al peu de lletra.
Sí, però, és a dir, tu em vas dir...
Sí, però.
Sí, però.
Això és que n'ha fet els deures.
No, tu em vas dir, estaria bé un dia, portar, fem rànquing sempre aquí, doncs portar el rànquing de les sèries més realistes o que s'adequen més a la realitat d'un crim, és a dir, que són més fidedignes a la realitat pel que fa a la investigació d'un assassinat, etcètera, etcètera. I després jo vaig plantejar-me fer-ho i vaig dir, ostres, que jo no en sé prou, tampoc. És a dir, jo no hi soc, ja m'agradaria poder-hi ser l'escenari d'un crim, però jo, per desgràcia, no puc entrar-hi. Doncs el que he fet és a certes fonts policials que conec, doncs dir-los, escolteu, quines sèries que heu vist realment us sentiu representats en la feina que feu i en totes les complexitats que té una investigació.
O sigui, que estan ben adaptades, no? Que són
realistes.
Exacte,
sèries ben adaptades.
Val.
I ho estan mirant.
Ho estan mirant.
Ho estan mirant, sí, sí. Ara tenim algun policia, doncs mirant sèries. No.
Així treballen.
Esperem que passi
altres coses. Vull dir que ja les ha fet.
En el seu temps lliure, clar. No, o potser ja els té al cap. Bé, doncs estarem a l'espera que en Cesc Maideu ens porti aquest rànquing final d'aquestes sèries ben adaptades, sèries policials ben adaptades, però avui, diguéssim que ho has...
Ho he adaptat.
Mira,
ho he adaptat.
Has fet una bona adaptació.
Una adaptació.
A veure.
En parlarem de sèries i, a més a més, és un tema que és molt d'actualitat. Fa dies també que em volia parlar i... Últimament està molt de moda el true crime. Això és, ens agrada a nosaltres, els periodistes que fem successos, perquè la gent ens fa més cas, ens llegeix més, i sembla que estiguem en un moment doncs, que els successos, el true crime, funciona. I això també fa que hi hagi moltes sèries de true crime, moltíssimes, a tot arreu. I això està començant a tenir certs problemes, i és què passa quan aquestes sèries de true crime es prenen llicències narratives que poden anar més enllà d'una sentència judicial o d'una declaració d'un acusat. És a dir, que la sèrie representa situacions que la sentència no surten. I això està començant a tenir conseqüències judicials amb denúncies dels propis acusats, amb denúncies de familiars per indemnitzacions. I anirem a repassar aquests casos últims on hi ha hagut aquesta situació complexa a nivell judicial.
Clar, als nostres oients, jo crec que el primer cas que us pot venir al cap, com ens ha passat a tots, no, Giró, és el cas de la Rosa Peral.
Rosa Peral, exacte.
No, aquesta seria com el primer cas que et ve al cap.
Cuerpo en llamas, l'heu vista?
Sí.
L'heu vista? Sí. Què tal? Opinions al respecte?
A veure, sí, o sigui, sí, a veure, clar, jo és que tot el que faci Quim Gutiérrez, o sigui...
Ja, a favor, eh?
Fa, molt a favor, però... I Úrsula Corberó també, sens dubte. Però trobo que, clar, no... Jo em quedo, clar, amb l'original, diguéssim, amb com s'ha explicat a Crims, no?
Exacte. Doncs el primer cas és aquest, que per qui no ho sàpiga, la Rosa Peral, que està...
El crim de la Guàrdia Urbana,
eh? Condemnada sí. Pel crim de la Guàrdia Urbana, doncs va denunciar Netflix als tribunals. Primer va intentar aturar la sèrie, no ho va aconseguir, i ara ha denunciat als tribunals Netflix i demana una indemnització de 30 milions d'euros, que el resum és un euro per cada hora de reproducció de la sèrie, per tant, 30 milions, per haver atacat el seu dret a l'honor i, sobretot, el dret a l'honor de les seves filles. De la seva... És una mica complicat, això. Ella té dues filles, però la sèrie en té una. Sí. Bàsicament, de la seva filla. El que ve a dir...
Clar, perquè ella concreta quines són aquestes escenes de la sèrie que són mentida.
Exacte. És a dir, ella intenta, ho enfoca molt en el tema de la seva filla. Hem de tenir clar que la sèrie Rosa Peral té una filla i a la vida real té dos. Per tant, i li canvia el nom també a la sèrie, vull dir que intenta protegir la menor d'aquesta manera. Però sí que és veritat que hi ha dues escenes molt concretes, sobretot una en la qual Rosa Peral diu això no va passar mai perquè el jutge no ho recull, això és veritat, el jutge de la sentència no recull aquesta escena, i és una escena on la filla de Rosa Peral veu a Rosa Peral ensangonada després del crim. Les filles, evidentment, eren molt petites, no van declarar el judici, encara no han declarat mai, ni han explicat què va passar. I aquesta escena, doncs, Rosa Peral diu que mai va passar i que ataca el dret de la intimitat i l'honor de la seva filla i d'ella. També hi ha altres escenes que, com discussions entre ella i la seva filla, que ella ve dir que mai van passar i, per tant, que també són calúmnies cap a ella.
Perquè el judici, per aquest cas, està en marxa, Cesc? O sigui, encara... sobretot pel joc de la indemnització que demana ella, no? Milionària.
Exacte. El judici està en la fase prèvia, va començar la fase prèvia del judici la fa dues setmanes, i ara encara estem en aquest moment, doncs, que en breus doncs, se celebrarà el judici final i sabrem si hi ha una indemnització o no hi ha una indemnització, que pot ser milionària. Repetim, pot ser de 30 milions d'euros en aquest cas, i... També hem de recordar, en aquest cas, que o sigui, en un primer moment Rosa Peral va intentar aturar la sèrie amb una mesura cautelaríssima, que li van rebutjar i després, quan va recórrer, li van donar la raó, però li van donar la raó massa tard.
Perquè ja estava
més, no? I la sèrie ja sabia més.
Bé, doncs estarem al cas. Va, anem cap a la segona sèrie del rànquing que ens portes avui.
La segona sèrie és la història de Stephen Avery. No sé si us sona el seu nom, entenc que potser no.
No.
És un home de 62 anys, de Wisconsin, i des de l'any 2007 compleix una pena de cadena perpètua per l'assassinat d'una fotògraf. Vale? Fins aquí tot bé. Però la part més curiosa de la seva història és que molts anys abans, el 1985, el van condemnar per una agressió sexual. Una agressió sexual que mai va cometre i que el va estar fins a l'any 2003 empresonat per uns fets que no va cometre, perquè finalment les proves d'ADN li van donar la raó. És a dir, bàsicament la policia el va detenir. Les proves d'ADN de l'any 1985 doncs, tenien certes mancances de fiabilitat. L'any 2003 van millorar i van demostrar que ell no havia comès l'agressió sexual.
I es va passar 18 anys a la presó sense...
Exacte. Però la història continua amb que surt de la presó i al cap de molt poc d'un any mata una fotògrafa, en teoria. Està condemnat.
Presumptament, no?
Clar. No, està condemnat.
Està condemnat,
i està complint una cadena perpètua per aquests fets. I aquest és l'argument d'una sèrie de Netflix que es diu Making a Murderer. No sé si l'heu vista.
No.
És de les més pioneres, perquè des de l'any 2015 i va ser de les primeres que van començar com a tractar el true crime des d'aquest punt de vista. I l'assassí va, en aquest cas, és a dir, l'assassí no va denunciar Netflix, és a dir, ell, la sèrie, bueno, el que passa a la presó a vegades és que la sèrie no la pots veure en primer lloc.
Clar.
Però qui va denunciar la Netflix va ser un policia.
Ah, sí?
És a dir, hem de tenir en compte que els policies que van investigar el cas van investigar tant l'agressió sexual com l'assassinat.
Val.
Perquè és d'una ciutat, és a dir, tot va passar a la mateixa ciutat.
Sí.
I ens hem d'imaginar això, els policies que falsament van acusar, en aquest cas l'acusat, per l'agressió sexual, doncs el van investigar posteriorment per l'assassinat. I en la sèrie, el que es ve dir és una teoria una mica conspiranoica que hi ha als Estats Units, que és que els policies, com que durant la investigació de l'assassinat estaven també acusats d'investigar falsament la mateixa persona per agressió sexual, van modificar proves de l'assassinat.
Wow.
Perquè l'agressió sexual, d'alguna manera... És a dir, clar, si tu estàs en un judici, el senyor que ha estat tants anys a la presó sense cap motiu denuncia, evidentment, a la policia, als tribunals, una indemnització per haver estat tants anys allà, doncs que aquesta persona, al cap d'un any, hagi assassinat algú, doncs a nivell de la causa judicial oberta per indemnització, doncs és dolent per ell, és a dir,
clar.
El perjudica clarament.
Però escolta, i com va acabar tot plegat, Cesc?
Doncs va acabar que Netflix va... Ai, Netflix, perdoneu, els jutjats van dir que res de res, que podia...
Va donar raó a la policia?
Exacte, no, va donar raó a Netflix en aquest cas, va dir que no era ni calúmnies, ni contra el dret a l'honor, ni res de tot
res,
això.
Val.
I va acabar sentenciant que no hi havia cap mena d'indemnització pel policia, que en aquest cas doncs s'intuïa o es deixava entreveure que podia modificar proves.
Bueno, doncs mira, making a murderer. Ara que ho dius, crec que sí que la Neira va dir sí al meu anglès.
Jo també ho he pronunciat i no sé si ho he fet gaire.
Sí.
No
gaire. Et trobareu a Netflix.
Ara l'Olma és la crítica a nivell de...
Making a murderer.
Molt bé.
No, però no és murderer, és murderer.
Bé, escolta,
Déu,
Netflix,
de la sèrie.
Sí, ho veieu. Va, seguim amb aquest rànquing de sèries sobre crims que ens porta avui al Cesc Maideu. Once upon a time you're just so fine, through the bumps of time in your prime. Va, anem per aquest tercer lloc del rànquing. Ara de què parlem, Cesc? O de qui parlem, millor
aquests
dit?
Sí que els coneixereu segur, que són els germans Menéndez.
Hombre!
Sí.
Com està ara el cas, no? Perquè se sabia que es volia reobrir, no? Pel tema de la sèrie i tal.
Exacte, en moment encara no s'ha reobert, en teoria. Però, és a dir, també hi ha aquesta part, i la part que us porto avui és els germans Menéndez, la sèrie ja l'heu vist a molta gent a Netflix, la sèrie que es diu Monstres o Monstruos, depenent de com tingueu el Netflix, en quin idioma.
Com vas pronunciar això?
Ho ha dit bé.
Monstres està bé? Monstres està bé, vale, el català encara el domino. Bàsicament narren com van assassinar els seus pares a la mansió on vivien, a Beverly Hills, l'any 1989, i també la sèrie una mica, però en el centre, és que els fills havien patit abusos sexuals del pare. Mm. El tema és, encara n'han denunciat a Netflix, però després de la sèrie, alguns familiars, la dona d'un dels condemnats i tot plegat, van començar a dir, van fer públiques declaracions dels germans, que estan a la presó, evidentment,
sí,
doncs, que eren calúmnies, que la sèrie era falsa, que hi havia moltes escenes que eren irregulars, i van obrir la porta, algunes declaracions, a denunciar Netflix per el contingut d'aquesta sèrie. Per tant, és un exemple d'un nou cas de que potser acabarem als tribunals per un true crime que a vegades no sabem ben bé. És a dir, és que s'ha... Per exemple, Crims, o sigui, Crims a Catalunya és clarament molt fiable.
És el que
molt
va passar,
fiable.
Clar.
Està ben fet.
És molt fiable,
sí,
però perquè també no és ficció.
Clar.
El problema és quan hi introdueixes elements de ficció en
I
una
jugues,
sèrie...
I no, Cesc, amb aquestes llicències que et pots permetre, perquè és una ficció, no?
Exacte, però clar, si tu vas amb noms i amb cognoms reals de les mateixes
clar,
persones, busques actors
terreny
que s'hi assemblin,
sí,
i tot plegat, sí, doncs entrem en un terreny doncs, que pot ser delicat a nivell judicial, i és el que està passant ara.
Vinga, doncs també estarem molt atents amb aquest cas dels germans Menéndez. A veure, Cesc, que ens perdem, tenim el cuerpo en llamas. Ens has parlat de making a murderer i l'assassinat dels germans Menéndez. A quin crim anem ara?
Aquest potser també us sonarà, que és a Carolina del Sud, l'any 2021. El nom us sonarà segurament als Murdoch? Família Murdoch, no?
No.
Doncs és una família bastant...
Estem molt malament, eh? Haurem de mirar a trucar.
És que a mi em sona de l'equip al Murdoch.
També et dic que el dia a dia em dedico una mica a això. Quan arribo a casa, l'últim que vull veure també és true crime, a vegades.
Clar, tu què fas per desconnectar?
No, doncs les coses normals, fer esport, mirar sèries que no siguin de true crime, llegir això... llibres que no siguin de true crime.
Sí, això ho aconsegueixes?
Sí.
Segur?
Sí. No, tot el dia amb el mateix, no, al final et canses.
Bueno, quedem-nos amb els Murdoch, no?
Sí, al final,
família respectada.
Somies morts, al final, saps?
No, però ja, clar, m'imagino.
No, família Murdoch, era una família que és molt respectada, era molt respectada als Estats Units, un historial de fiscals, de juristes, és a dir, una família allò rica, ben considerada, etc, etc. Doncs el juny del 2021, el pare de la família, Alex Murdoch, va assassinar va trucar a la policia alertant que havien assassinat a trets la seva dona i el seu fill petit.
No.
Total, que el 2023 el van condemnar a ell per haver comès aquest crim, exacte. Però ell no és el protagonista ben bé d'aquesta història.
Ah, no, i qui és el protagonista?
És el fill que va quedar viu, és a dir, tenia dos fills, doncs el fill gran va quedar viu. Doncs el fill gran... La història d'aquests Murdoch va donar peu a diverses sèries, dues a Netflix, una a HBO, hi ha moltes sèries sobre aquesta família. Doncs en una d'aquestes sèries es deixa entreveure que el fill, que es diu Buster Murdoch, doncs va assassinar un home el 2015. Perquè d'una manera la sèrie repassa tota la història d'aquests Murdoch, que tenen més antecedents i tot és una família una mica complexa. I bàsicament va ser molt curiós perquè el judici del pare, quan el pare el condemnen per assassinar el fill petit i la mare, doncs també s'explica, la policia explica, que una persona que havia mort molt a prop de la casa seu l'any 2015,
ai.
Que en teoria el van atropellar, teoria. Doncs no l'havien atropellat, sinó que l'havien matat. I després van començar la conspiració de que, i també la investigació policial,
sí,
de que el fill gran dels Murdoch era qui havia matat aquesta persona. Perquè també hi havia darrere un tema de relacions homosexuals, de si el fill era homosexual i que després era aquesta la seva parella, però com que la família era molt tradicional no l'acceptava, vull dir, una història una mica complexa. Si algú vol veure aquesta sèrie, la recomano. I total, que el fill doncs, ha denunciat la sèrie perquè aquesta sèrie deixa entreveure que ell va matar aquest noi.
Yeah.
I també l'ha denunciat i ara mateix estem en el mateix moment que la Cuerpo en Llamas. Hi ha una indemnització doncs, milionària que Netflix i HBO també, i em sembla que també hi ha Paramount, hi ha diverses productores.
Que estan, clar.
Estan també a l'espera de judicialment què passa amb això.
Déu-n'hi-do. Per tant, s'estan instruint aquestes causes judicials.
I crec que és molt curiós això, que estem en un moment on hi ha moltes alhora i és un fenomen nou. Mai havíem aconseguit, mai havíem arribat a aquest punt amb el true crime.
Anem pel darrer cas, que jo crec que també dèiem que el primer cas que ens ve al cap és Rosa Peral, però sens dubte aquests dies ben bé no és una sèrie, jo diria, clar, però no.
He fet trampes també al final, he fet moltes trampes.
No,
avui.
Però em sembla bé, perquè molts oients hauran pensat, ostres, quin tema d'actualitat tenim ara, que és el cas de Breton, no?
José Breton, exacte.
El seu cas és un llibre.
En el seu cas és un llibre, que recordem que es diu El Odio, és un llibre escrit per Luis G. Martín, que bàsicament en aquest llibre explica les cartes que s'intercanviava amb Breton i i les converses que ha tingut amb ell. El problema és que quan la mare dels fills que va assassinar José Breton va assassinar els seus fills...
Això el 2011, no?
El 2011. Doncs quan la mare se n'entera que hi ha aquest llibre i que surten cartes on el pare, en teoria, confessa l'assassinat i explica com va ser i tot plegat, doncs la mare demana a la Fiscalia de Menors aturar la publicació del llibre per la protecció dels menors i el dret a la intimitat dels menors, que no estan, o sigui, estan morts, però vull dir per protegir-los. Total, la justícia acaba fallant que el llibre es pot publicar i que es pot difondre, però l'editorial Anagrama decideix no difondre'l de moment, sine die. Per tant, ara ningú el pot llegir. No està a les llibreries,
però,
ni a les biblioteques, ni enlloc.
Com a curiositat, per Wallapop el trobareu per 400 euros. És a dir, periodistes que l'havien demanat prèviament, perquè a vegades, tu saps, Mercè, quan fem una entrevista, doncs
sí,
t'arriba el llibre abans que es publiqui. Doncs just havia coincidit amb aquest període perquè tot això es va aturar el dia abans de la publicació. I és veritat que per Wallapop algunes persones que han aconseguit el llibre abans doncs el revenen per 400 euros.
De fet, ahir podíem llegir a La Vanguardia l'article d'una persona, d'un crític literari que l'ha llegit.
Clar, que ella l'ha llegit.
Exacte, i explicava... doncs que no el troba... Deia que no el troba un blanquejament de la figura de José Breton. És a dir, no troba que l'estigui blanquejant, l'autor.
Clar, però aquí a sobre, és en aquest... O sigui, en el fil que tu estaves exposant, Cesc, a aquest debat molt interessant de repensar-nos si s'ha de donar detalls o no de crims tan cruels com és el cas de José Breton.
I més a menors. És a dir, crec que hi ha aquests dos elements. Donar detalls de crims tan cruels a menors i l'element de fins a quin punt... explicant o entrevistant-te amb una persona condemnada per assassinat, l'estàs blanquejant. Sí. Això és un dubte que els periodistes de successos també sempre tenim. És a dir, molt menor mesura, però entrevistant el lladre multireincident l'estic blanquejant jo aquest cap de setmana. No. Jo espero que no i ho fem perquè no. Perquè creiem que tothom pot parlar i tothom pot tenir veu. Però clar, és un debat delicat.
És un debat molt delicat. Bueno, veurem com acaba tot plegat. Sí. De moment donem per tancat el rànquing d'avui i vinga, va, anem a la secció final. There is a house in New Orleans. They call qui ha triat avui les músiques? Crec que aquí hi ha hagut un...
L'Olma.
L'Olma?
Sí.
Sí. Sonen bé. Potser la...
Tu t'agraden?
Sí, no, una mica antigues, però sí.
M'hi diu, una mica antigues.
L'última no és antiga.
Són clàssics, no?
També, sí.
Mira, jo no sé si aquesta música doncs encaixa prou bé amb la història amb què tancarem avui la secció.
Sí, no, ja em podria ser una música més angelical, la que sonaria, però... Però és que per tancar la secció sempre intento pensar una anècdota, una historieta, alguna cosa que hagi passat recentment i que a mi que jo me vaig apuntant certes coses que em fan gràcia.
Va.
Doncs avui he pensat, què puc fer perquè estàvem parlant de sèries.
Sí.
I m'ha vingut al cap després de les estafes dels actors. És a dir, l'estafa del Brad Pitt, calla. També hi ha hagut l'estafa del Jason Momoa... Sí.
El Momoa també l'han fet estafar.
Sí, sí. I després, pensant en això, em va venir al cap una història de fa un any, que és bastant curiosa, que és una... No sé si us recordeu. Una senyora molt, bastant gran que es deia Esperanza.
No.
Que una persona la va estafar dient-li que era Déu, que era l'Esperit Sant i que era la Verge Maria. Una persona espanyola, de Terol.
Sí.
Doncs un amic de la família, és a dir, una persona que els coneixia,
sí.
Doncs la va anar trucant fent-se passar per això.
Per Déu,
per Déu, per l'Esperit Sant i després per la Verge Maria. I li deia que havia d'anar posant diners en un calaix, que era el calaix dels somnis, un calaix d'una botiga que regentava. I anar deixant els diners allà i va deixar, atenció a la dada, 300.000 euros.
Com?
300.000 euros va arribar a deixar-se la dona...
La gent.
I l'home va quedar condemnat a 7 anys de presó per aquests fets. Per estafar.
Però un moment. I com és el moment que aquesta dona, l'Esperanza, pobra, es dona compte de que van ser familiars... Tu saps això?
No, és a dir, sí, al final ho va comunicar a la família que havia perdut la pensió i havia viudatat.
No, i clar, és que...
I al final li va explicar a la família i la família doncs va dir, escolteu, però tu no et truca... doncs això. I això de tot això ve de que un dia aquesta senyora, que és molt creient, doncs va explicar als seus familiars que havia vist la Verge Maria somiant.
Ja. Yeah.
I després l'amic de la família se'n va enterar i va dir, ho aprofitaré. I això el va anar trucant-la i es feia passar per...
Hi ha gent molt dolenta.
Déu-n'hi-do. Ah, això on va passar?
A Terol.
A Terol, has dit.
A Terol, sí. No gaire lluny d'aquí.
Ai, fill, bueno, Maideu, moltes gràcies. Escolta, estàs treballant amb les teves fonts policials, no?
El que si volem, demanar. Podem parlar de sèries, a veure si podem parlar de sèries també la setmana que ve una altra.
Sí?
No ho sé. Depèn del temps lliure que tinguin, també.
A veure si els faràs treballar abans, ara. Yeah. Bueno, escolta, també descansa tu, eh?
Sí,
que també t'ho mereixes.
Sí.
Va, Cesc Maideu, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Va, t'escoltem i et llegim al diari ara. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.